Camins.
No sé si ho sabeu, però tenim la nostra ama i senyora habitual de les xarxes socials a casa seva. La Maria José té un constipat que li fa la guitza des de divendres i compten aquests dies amb la magnífica col·laboració de Mercè Mondelo. Mercè Mondelo. No és difícil, no? Mercè Mondelo. Doncs bé, m'està costant. Després de rebatejar-la com Maria José Mondelo divendres, fins i tot em vaig preparar un cartell per no anomenar-la per un nom que no és el seu. Ahir tot començava força bé, tot eren bones intencions. Si et confong el nom, no dormo bé. Mercè Mondelo, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vinga, ara ja estic més tranquil a mi mateix i he tornat a la pau interior. Però és clar, no se podia saber. Moltes gràcies, Maria José. Ai, oh! No pot ser! No pot ser!
O sigui, Rafa Sanahú ja té un cartell aquí escrit Mercè Mondelo
i no m'ha dit
Maria José.
Quin desastre! Bravo! Mercè Mondelo, moltes gràcies.
No et posis vermell, Rafa, no passa res, tranquil.
Vinga, quina llàstima de persona en aquest moment. Recta final de la temporada, cansament acumulat, inèrcia, sí, podria ser una mica de tot això, però sobretot, sobretot, no ens enganyem, neurones justetes, justetes, les del meu cap. A veure què passa avui, al final del programa, sortint de dubtes, però no sóc gaire optimista. Bona vesprada, el bona vesprada de moment no estic fallant, aquí no estic fallant. Bona vesprada d'aquest dimarts 31 de maig, darrer dia del mes del 2022.
Dia 1 després de...
Agafar la setmana amb filosofia, perquè ahir ens va visitar l'actual degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, el Carles Llinàs, que ens va parlar dels nous camins que agafen ara els estudis de filosofia amb aquesta bifurcació civil i eclesiàstica. A més, varen fer una repassada als conceptes filosòfics bàsics i al moment de la filosofia, l'educació, doncs allò més bàsica i a la societat. Déu-n'hi-do. Dia 1, també després del capítol segon de les bodes sonades que ens va portar la Carla Buigas amb el seu filant prim, Si me querei irse. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Si necessiteu continguts, aquí en tenim per avorrir.
Avui, per començar els camins...
Esperem que no, que no us avorreixin. Connexió a Madrid, perquè hem quedat amb Álvaro Medina, president de Vida Ascendente, que ha participat a la redacció del document que acaba de publicar la Conferència Episcopal Espanyola, titulat L'ancianitat, riquesa de fruits i benediccions. Ben atents al que ens expliqui.
Continuarem amb...
Ulleres de sol i xancletes, perquè farem un nou tomb pel nostre ciguatanejo amb Verónica García Morales, que ens ajudarà, com sempre, a saber una mica més sobre què passa al món, per què passa i com vivim. Una secció paradisíaca.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Rosario Santamaría, que, com sabeu, ens ajuda a portar endavant la nostra secció Economia amb Valors els dimarts. Luxe, alegria, ritme i economia. Avui també amb la Clar López Wright, directora general de Brita, Espanya i Portugal. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Què és el que més valoreu de la gent gran? Com que avui us presentarem aquest document, l'ancianitat, riquesa de fruits i benediccions, volem tornar a posar el focus als sèniors. Què és el que més valoreu de la gent gran? La saviesa, l'experiència, la riquesa de la fe, la moral... Vinga, a veure què ens dieu.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins les 9, Macedònia talladeta, picadeta i amb un suc que li dona una continuïtat, si sóc fan de Jordi Cruz. Per cert, Paula, baixa la música. Paula, sisplau, que soni.
Tu i tu i tu i solamente tu.
No podem deixar passar l'aniversari d'una persona que és part de la nostra família. El bo d'en Pablo Alborán avui fa 33 anys com a 33 sols i des d'aquí queda molt felicitat. Paula, alguna coseta particular per ell, pels seus segurates? Una salutació cordial. Queda felicitat don Pablo Alborán. Ens hi posem o què? Vinga, va, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
10 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Álvaro Medina, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantados de saludarte, Álvaro. Álvaro, sé que muchas personas a lo mejor no lo ven así, pero ¿la ancianidad es riqueza? ¿Encierra una riqueza vital concreta, llegar a ser mayor?
Indudablemente que sí. Uh-huh. A ver, al menos para los creyentes, la vida se enriquece con el paso del tiempo. A lo largo de la vida tenemos todos muchas ocasiones en las que tomamos conciencia de haber sido acompañados por el Señor, ¿no?
¿Y tanto?
Muchas veces no somos conscientes en el mismo momento en que ocurre. Cuando reflexionamos lo vemos, otras veces sí que lo somos. Y esas constancias, esas certezas de que el Señor ha estado con nosotros enriquecen, fortalecen y afianzan la fe. Uh-huh. Y ese tesoro, esa riqueza, pues va ocurriendo con el paso del tiempo.
Uh-huh. Son esos hechos concretos, esa acción del Señor, esos memoriales que se levantan en nuestra vida, que evidentemente cuanto más bagaje vital, pues más abundantes son. Fantástica esta respuesta, Álvaro. Os explico, la subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida, presidida por el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, presentó hace unos días el documento La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Se trata de una serie de orientaciones para ayudar con la pastoral de las personas mayores. Álvaro Medina es el presidente de Vida Ascendente, ha participado en el proceso de redacción y hoy nos acompaña desde Madrid. ¿Estás en Madrid, Álvaro? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues tenemos esta conexión Madrid y contigo queremos analizar un poco en qué consiste este documento y su puesta en práctica. Enseguida vamos con ello, Álvaro, pero si me permites, también quisiera interesarme brevemente por Vida Ascendente, este movimiento laico. ¿Nos lo podrías presentar un poco? ¿Qué es Vida Ascendente?
Pues Vida Ascendente, a ver, la conclusión de Vida Ascendente cuando uno vive la experiencia sencilla y cotidiana de los grupos, de las parroquias de Vida Ascendente, la certeza que uno tiene es que es una caricia de Dios. Vida Ascendente tiene una actividad de pequeños grupos que nos solemos reunir en las parroquias y que lo que hacemos habitualmente es leer las lecturas del domingo. Uh-huh. Y acompañados con pequeño guión de nuestros consiliarios, pues ponemos en común lo que esas lecturas nos sugieren o lo que han tenido que ver con nosotros en algún momento de nuestra vida.
Sí.
Los pilares que sustentan a Vida Ascendente son la amistad, la espiritualidad y el apostolado. Uh-huh. La amistad se da porque personas de una misma fe, de una misma tendencia, de una misma el mismo interés sobre la vida, pues nos juntamos. Se enriquece en la espiritualidad de eso, de las lecturas del domingo y de unos guiones que solemos editar cada año, procesos para el movimiento y para gente mayor. Entonces, una amistad que se enriquece espiritualmente es una verdadera delicia, que produce amor, indudablemente. Una amistad bien entendida es una relación amorosa, ¿no?
Exacto.
Y desemboca, sin poderlo evitar, pues en un apostolado. El amor es algo que no se puede callar, ¿no?
Sí.
Entonces, sobre esos pilares vivimos en Vida Ascendente: amistad, espiritualidad y apostolado.
Bueno, son los pilares de la base justamente del sentido de la Iglesia, ¿no? Encontrarte con el amor,
claro.
Y a partir de ahí se produce la misión, ponerte en marcha. De todas maneras, me quedo, porque yo soy muy de titulares, con la frase que nos decías al principio, Álvaro: una caricia de Dios. Me ha gustado.
Sí.
Entonces, nos centramos ya en el documento, si te parece, recordemos la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Yo creo que la pregunta que procede es: ¿cuáles son justamente los frutos y las bendiciones de la ancianidad? Resumidamente, evidentemente, porque seguro que te puedes extender mucho, pero pinceladas, Álvaro.
Bueno, pues la principal riqueza, ya te la decía al principio de nuestra conversación,
sí,
es el testimonio de la fe. Mm. La verdad es que los mayores, en contra de lo que pueda parecer, parece que un mayor es alguien que se ha quedado atrás. Pero en el camino de la vida, lo que resulta es que el mayor es quien va adelante. Por el camino comienza cuando nacemos y culmina cuando somos entregados al Señor. Y vamos delante porque hemos nacido antes, no que corramos más. Entonces, cuando uno quiere mirar hacia el futuro, lo que se encuentra es con la gente mayor que va delante. Luego, tenemos la responsabilidad y el compromiso de ser testigos, pequeñas lucecitas en el camino, para que los que venís detrás podáis ver por dónde podríais pasar o deberíais de pasar camino de la casa del Padre.
Uh-huh.
Ese es el mayor valor. Luego, cuando uno va perdiendo pasiones sobre los proyectos de vida, pues porque es natural, a medida que nos vamos haciendo mayores, los proyectos de vida son cada vez más cortos y más inmediatos, uno carece de tantas ataduras y se dedica simple y llanamente a amar. Amar a sus seres queridos, amar a sus seres próximos, amar a su vecino, acompañar en la soledad, buscar el amor de Dios en todo, porque tenemos esa mayor riqueza de nuestra fe. De todas formas, mayor es una palabra indefinida hoy.
Sí.
Realmente el primer trabajo que tuvimos que hacer fue definir a quién vamos a dirigir la pastoral.
Mira, justamente, si me permites, Álvaro, he estado ojeando el documento y era mi siguiente pregunta, porque el documento tiene una estructura muy sencilla y muy clara, y también el propio texto se formula a sí mismo esta pregunta, ¿no? Que luego va desgranando, por ejemplo, ¿quiénes son los mayores? ¿Cuándo podemos considerar que una persona es mayor?
Pues llegamos al convencimiento o al acuerdo de que podemos considerar que una persona está dentro de ese grupo de mayores, aunque no nos sintamos mayores, cuando la vida cambia de una manera trascendente. Es decir, cuando los hijos se emancipan, cuando la vida laboral termina, cuando vas perdiendo compañeros de viaje, marido, la mujer, amigos, se está produciendo una situación nueva en la vida de una persona y que aún no hemos llegado a la meta, estamos en camino. Y es mayor la persona que no hay una edad concreta cuando uno llega a esa etapa de la vida. Llega cuando llega, unos antes y otros después, pero es a partir de ese momento que la persona tiene ese cambio en su vida cotidiana cuando empieza a formar parte, lo admita o no, de esa nueva etapa de la vida, que a la que llamamos la gente mayor.
Sí.
Y claro, es que hace unos años definir al mayor era muy sencillo, ¿eh? De casa a los 60 años estaba ya quemado de la vida y a los pocos años ya estabas en la casa del padre. Hoy en día, a los 60 años estás en pleno vigor, a los 70, a los 80 y con más de 100 tenemos mucha gente entre nosotros. Entonces, el espectro social que componen las personas a las que queremos llamarnos mayores, pues es muy amplio y muy dispar. No podemos hacer una pastoral y hablar de la pastoral lo mismo a una persona, pues eso, de 60, 70 años, que una persona de más de 95, ¿verdad?
Sí, claro.
Su condición y su situación no es la misma. Sin embargo, ambos necesitamos ser acompañados, ser comprendidos y ser apoyados en ese trance de la vida, ¿no?
Mira.
Es como haciendo una comparación con un corredor de gran fondo, ¿no? Cuando ya está cerca de la meta, ha perdido compañeros de viaje, las piernas pesan, y aunque vislumbras la llegada a la meta, justamente es ahí donde necesitas aliento para llegar al final. Pues en la vida ocurre una cosa parecida. Y esta pastoral es lo que viene a reconocer al mayor y tratar de vivir con, por y para el mayor ese tramo de la vida.
Tengo muchas preguntas y ya me estoy dando cuenta de que voy a tener que descartar bastantes, pero mira, voy a seguir un poco la estela que estás dibujando tú con tus respuestas y voy a ir a una que tenía preparada para preguntarte qué es la pastoral para personas mayores, porque hay una diferencia, ¿no?, entre la pastoral para las personas mayores y la pastoral de las personas mayores.
Es que es una misma cosa, es decir,
una
persona que ha entrado en ese ámbito de edad que antes comentábamos, si está en condiciones físicas y mentales como para participar de la pastoral como agente pastoral, eso es lo deseable. Es decir, una persona, podría ser mi caso, que aún te estás en un vigor, tu afán es ser parte de la iglesia, ser parte de esa pastoral y participar en ella en la medida que esté a tu alcance, ¿no? Como agente pastoral. Y cuando las condiciones físicas o mentales ya no te acompañan, lo que necesitas es un acompañamiento a la pastoral. Es decir, es la propia vida quien marca quién puede estar en una actividad y quién está en otras. Y a ambos hay que atenderlos desde la pastoral.
Sí.
Porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija que está en unas condiciones delicadas, que hace 4 años sufrió un aneurisma y vive con nosotros. El acompañar a una persona que necesita atención 24 horas al día es un trabajo muy hermoso, pero muy duro, ¿eh?
Y tanto.
Y llegamos a esas circunstancias cuando no está previsto, no estamos preparados. Entonces, formar al que cuida es importante, y acompañar al que cuida es importante. Dentro de la pastoral son muchas las matices que hay que atender, pero este es uno.
Sí, 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 por supuesto. Y además hay una parte en el propio documento, la parte final, en la que habláis justamente de esta necesidad de acompañar al que acompaña, de formar a la persona que da la vida y que cuida de manera, bueno, voluntaria o no voluntaria, de manera profesional, a las personas vulnerables, ¿no? Es interesante. En el documento también habláis de una serie de retos que se presentan a las personas mayores. ¿Cuáles son estos retos, Álvaro, más o menos?
Pues el reto más acuciante que hay que abordar y atender es la soledad. Uh-huh. La soledad no deseada, porque quien quiere estar solo, pues bendito sea Dios, y si es lo que desea, pues que así sea. Pero la soledad no deseada, que se va produciendo a veces poco a poco, como sí. comentábamos antes, a medida que vas perdiendo compañero de viaje, vas sintiendo cada vez más la soledad. La soledad, el hombre no ha nacido para estar solo. El hombre ha nacido para vivir en compañía y en actividad. De otra manera, la vida se apaga. Uh-huh. Hay que tener una actividad y una compañía para hacer el camino de la vida. El Señor hasta a su discípulo lo mandaba incluso de dos en dos. ¿Recuerda, verdad?
Sí, por supuesto.
Hay que vivir en actividad y en compañía. Y ese es el primero de los temas que hay que abordar en el mayor, la uh-huh. soledad. Hay mucha gente sola en medio de la sociedad. Mucha.
¿Cómo valoras, Álvaro, el papel de los mayores en el seno de la Iglesia? Porque, claro, es una realidad palpable. Solo es necesario acudir a las parroquias y echar un vistazo para comprobar que son los mayores muchas veces los que acuden a participar de la Eucaristía o de otros sacramentos o que hacen pastorales, servicios de catequistas, etcétera. ¿Está envejeciendo el pueblo de Dios? ¿Esto qué conlleva?
Bueno, está envejeciendo la sociedad en general. Si no hay natalidad y la expectativa de vida crece, pues el porcentaje de mayores cada vez es mayor.
Claro.
Eso ocurre en la Iglesia y en el resto de la sociedad. Estamos yendo hacia una sociedad de personas mayores. Pero yo creo que hay algo que necesita la sociedad y la Iglesia, que es reconocer al mayor. Reconocer al mayor como un valor. No para darle un premio, no para felicitarle, sino para que nos demos cuenta que dentro de la Iglesia el mayor tesoro está en los mayores. Por lo que pensábamos en la conversación, sí. por ese testimonio de vida en la fe que con nuestro comportamiento damos. El Papa dice, y creo que tiene muchísima razón, que necesitamos más testimonios y menos discursos. Uh-huh. Transmitir la fe es transmitir la experiencia vivida. Allá donde vais, le dijo el Señor, contad lo que habéis visto y oído. Lo vivido. Y de eso los mayores estamos a plenitud. Lo que ocurre es que cuando se les mira como, bueno, pues esto es gente mayor que ya viene solita a la Iglesia, pues bueno, pues ya están, ya no, ¿qué más necesitan? Pues a lo mejor los mayores necesitamos cosas concretas, pero la sociedad necesita de nosotros muchísimo. Uh-huh. Muchísimo.
Por lo tanto, Álvaro, sí, entiendo que tu opinión es que tal vez estas pastorales para las personas mayores necesitan, como quien dice, un meneo, ¿no? Revisar un poco estas pastorales para actualizarlas y tener claro cuál es el momento y el lugar y cómo darle este valor, ¿no?, a la gente mayor. ¿Puede ser que necesite un poquito de revisión?
Realmente el Papa no se cansa constantemente de orientarnos en esa dirección. Es decir, no, esto no es una idea que ha surgido aquí. La iniciativa de esto la tuvo el Papa Francisco, que convocó en enero de 2020 el primer congreso de la pastoral del mayor, que se llamaba La riqueza de los años.
Sí.
Ese fue el punto de partida. Mejor dicho, el punto de partida de la realidad social, la realidad que hay en el mundo y en la humanidad. El Papa, consciente de eso, convocó esa primera reunión. Después vino la pandemia, que la pandemia lo que ha hecho ha sido sensibilizar con mucha dureza la atención hacia el mayor. Y ahora, después de todas estas vivencias, primero la iniciativa del Papa y después de la pandemia, pues las conferencias episcopales, en el caso de nuestra conferencia episcopal, pues se ha visto sensibilizada por esta situación y puso en marcha este documento de la pastoral. que solo ha llegado a la línea de salida.
Sí.
Es decir, esta pastoral tomará cuerpo cuando poco a poco se vaya instrumentando en todas las diócesis y hasta el último rincón, ¿no?
Muy bien. ¿Tenéis pensado, ya sé que a lo mejor es un poco prematuro, pero tenéis pensado un plan de acción para que vuestras reflexiones y este documento tenga una realidad concreta en las parroquias, que es donde se vive la fe en comunidad?
Sí, claro que sí, claro uh-huh. que sí. Esa es la segunda parte.
Muy bien, que imagino que os pondréis en marcha en breve para implementarla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y ya para finalizar, Álvaro, quiero destacar la parte final del documento en que decís que a la vejez se necesita conocerla, reconocerla e inventarla. ¿Cómo es eso de que hay que...?
Inventarla es una palabra del Papa.
Ah, vale, vale.
A mí me costó al principio aceptarla, ¿no? Porque decía, no hay nada que inventar, ya está ahí, pero dicho desde su lenguaje y desde su manera de hablar de argentino, viene a decir lo mismo, ¿no? Es decir, la vejez hay que identificarla como es hoy en realidad. Uh-huh. Esa realidad que tenemos alrededor y que como la damos por sabida, no la prestamos atención. Uh-huh. Hay que ponerle atención porque tenemos un tesoro hermosísimo entre nosotros y no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Es verdad que la Iglesia lleva haciendo muchos años muchas cosas por los mayores, ¿eh? Muchas. La pastoral de la salud, Cáritas hace unos trabajos maravillosos que no son solamente la de atender en el suministro de alimentos o de ropa, hacen muchísimas más actividades muy importantes, sí. Congregaciones religiosas que trabajan con los mayores, vida ascendente. Dentro de la Iglesia hay muchas actividades que se hacen por los mayores, pero visto el mayor en un conjunto como una parte esencial y concreta de la sociedad, no se estaba contemplando hasta ahora. Uh-huh. Ahora es el punto de partida.
Pues nosotros contentos aquí en Radio Estel desde Cataluña de poner nuestro pequeño granito de arena muy humilde para que este tesoro hermoso, como tú lo definías, que es el valor de la gente mayor, sobre todo con este bagaje vital de experiencia de la acción de Dios en su vida, pues pueda resplandecer y pueda ser útil y las nuevas generaciones también puedan mirar hacia ellos y aprender, ¿no? Aprender y tomar este testimonio. Álvaro Medina es presidente del Movimiento Vida Ascendente y ha participado en el proceso de redacción del documento que recientemente ha presentado la Conferencia Episcopal Española. Como os decía, se trata de la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, y hoy nos ha ayudado a analizar un poco en qué consiste el documento y también su puesta en práctica y a reflexionar sobre todos estos aspectos. Álvaro, un placer, muchas gracias y mucho ánimo con todo, que tenéis todavía mucha faena por delante.
Muchas gracias por vuestra oportunidad de dar a conocer este documento que es tan, tan importante y a vuestra disposición siempre que lo queráis.
Pues muy agradecidos y nosotros también a vuestra disposición. Venga, nosotros que seguimos adelante, una pausa, Ulleres de Sol, Chancletes y Anem cap a Ciguatanejo, ara venim.
Radio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
En un superpalau. Aquesta gent viu en superpalau.
Tens raó, claro, jo penso...
Jo és que ja tinc la mentalitat de princesa, aleshores
ja
puc arribar a entendre aquestes dimensions
de... Et sembla tot molt lògic.
De palau.
Jo no, jo sóc una mica... Gripau, jo sóc gripau.
Camins.
Ràdio Estel.
Pau, les teves zones alfa, abans, en la secció d'abans, han fet acte de presència, perquè el va... Bueno, pensava que ens engullia tot l'estudi quan anava d'allà abans, aquí al control tècnic.
Expliquem històries.
Ciguatanejo.
Doncs passa ja mitja hora de les 8, o sigui que estem a 8:45 de la vesprada. Seguim endavant. Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada,
Rafa. Gràcies per visitar-nos de nou aquí a l'estudi. Sempre és un plaer, sempre és un luxe. I ara petarem una mica la xerrada a la nostra, al nostre indret paradisíac, que és Zihuatanejo. Hem escoltat Álvaro Medina, de Vida Ascendent. Ens ha parlat d'aquest document, el moment vital de l'ancianitat, dels seus fruits, la seva experiència, del lloc que es mereixen els ancians a la societat i a l'Església. I crec que tu volies, Verónica, recollir una mica el guant i continuar estirant aquest fil, sobretot sobre els prejudicis negatius i positius també d'aquesta etapa de la vida i les polítiques públiques que s'estan treballant per abordar l'envelliment a la ciutat com ara, a ciutats com ara Barcelona, i tenir present aquesta solitud, les cures, els serveis, els espais públics també enfocats cap a la gent gran. Si et sembla, podem començar, Verónica, pels prejudicis negatius, que tal vegada són els que tenim més presents o més fàcilment reconeixibles. Segons la teva mirada, quins són aquests prejudicis negatius?
Sí, són molt importants, sobretot al moment de treballar aquestes polítiques públiques precisament per garantir els drets humans de les persones.
Per tractar de donar la volta a la truita, no, en aquest cas.
Claro, podem empezar con algo que va totalment en contra de lo que actualment vivim, que és com una societat hiperacelerada, el ritme. Y entonces algo que se ve como negativo de las personas mayores, de la gente gran, es, ¿no?, el ritmo distinto, ¿no? El ir más lento en muchas cuestiones, pero que es parte de ese periodo vital.
Sí.
Como cuando de niños de una u otra forma también comenzamos con un ritmo y va acelerando en ciertas etapas, pues en esa etapa de la vida pues también desaceleramos. Porque, bueno, se ganan en otros ámbitos, pero ese es uno de los primeros. Y ahí podríamos ver, bueno, si la ciudad también está adaptada a esos distintos ritmos.
Home, yo diría que no, y menos una ciudad como Barcelona, que siempre tiene la sensación que va a un ritme vertiginós. Jo li tinc una mica de pavor a Barcelona i encara no, encara crec que encara no tinc, vaig camí d'aquest ritme pausat de la gent gran, però de moment encara el sostinc. Doncs algun altre prejudici negatiu que vulguis destacar?
Bueno, otro que también se identifica es infantiliza mucho a la gent gran, porque se cree que a esa edad también se pierde autonomía, y esto es algo importante, ¿no? Autonomía para moverse, para ir a determinados lugares, para desarrollar determinadas actividades. Es como si a una cierta edad, por ejemplo, socialmente ya no te puedes enamorar, ¿no? O ya no puedes ir de fiesta o no puedes disfrutar.
Jo et dic una cosa, jo he treballat a una residència per gent gran, abans d'estar aquí com a locutor, i allà els romanços entre els residents anaven que volaven, o sigui que tenen ganes d'enamorar-se la gent gran, evidentment, com tothom, no?, de viure aquesta experiència. Un altre aspecte que tal vegada és, darrerament escoltem molt, és el tema de l'accés a la tecnologia, inclús als bancs, O sigui, allò que escoltem, que darrerament tot ho fas mitjançant el caixer automàtic, i la gent gran té de vegades dificultat per entendre aquest funcionament, i també tot es fa avui en dia a través del mòbil i de les aplicacions, i de vegades els hi costa una mica entrar en aquesta dinàmica.
Exactament, no? Tot el tema de la digitalització i la tecnologia és uno de los temas centrales, por ejemplo, en Naciones Unidas, que el día de internacional de la gent gran es el 1 de octubre, y el 1 de octubre de 2021 la ONU puso el foco en este tema, diciendo que para que realmente haya un desarrollo sostenible, una cohesión social, también se tiene que incorporar o se tiene que pensar en esas políticas digitales de la gent gran.
Interessant, sobretot per tractar de donar-li la volta a la truita. Prejudicis positius que m'interessen. Com ho veus, això?
Lo positivo, por lo regular, se suele vincular una edad avanzada a la sabiduría, ¿no?
Claro, sí.
A la experiencia.
Ens ho deia també l'Álvaro Medina fa una estona, ¿no? Tenen tanta... O sigui, ja han viscut moltes situacions que de vegades nosaltres no hem arribat i ja saben una mica a què s'enfronten, ¿no? I què n'hi ha.
Sí, sin embargo, esta cuestión más positiva, digamos que está allí como eso, como un estereotipo, pero luego no tiene una virtualidad real. ¿Por qué?
Sí.
Porque tendremos también que ver quiénes nos
te tenemos a escuchar a esa experiencia y a esa sabiduría. ¿Qué tipo de participación tiene la gent gran en muchos ámbitos de la vida? Política, económica, tecnológica, como decías, de ocio, de ciudad, ¿dónde participan y dónde está esa voz de la experiencia?
Mira, justament ahir, ara em ve al cap, estic improvisant, però justament ahir va ser l'aniversari, avui és el de Pablo Alborán, que ja l'hem felicitat àmpliament, però ahir va ser el de Clint Eastwood, que fa 92 anys, un cineasta sublim que ha fet obres meravelloses i que continua regalant-nos encara cinema. Tal vegada ha baixat una mica el nivell, perquè no es pot aguantar el nivell de Mystic River o de Gran Torino o de Million Dollar Baby, però és un cas de persona que ha envellit i continua regalant aquesta sabidoria, aquest gust pel cinema, no? I se l'escolta, com a mínim, té una reputació, evidentment. Seria, tal vegada, un exemple molt, o sigui, aïllat, perquè no hi ha tantes persones que arriben als 92 anys, evidentment, amb aquesta energia. Per acabar, si et sembla, bueno, per acabar, tenim encara uns minuts, però podem parlar sobre les polítiques públiques que intenten abordar aquesta realitat de l'envelliment. Per exemple, a Barcelona tenim una estratègia, atenció, sobre canvi demogràfic i envelliment. La coordinada per l'àrea de drets socials recull 77 accions per anticipar-se al procés de canvi demogràfic i envelliment de la població. Coneixes una mica aquest pla, Verónica, més o menys, o què?
Sí, sobretot perquè és una estratègia que està pensada que d'aquí a 2030, pues, gran part de la població serem gent gran.
Sí,
i, bueno, s'està pensant precisament, no, en ello. I, sobretot,
aquí... Ens interessa, Verónica, ens interessa.
Claro, i sobretot aquí se analitzen dos qüestions. Per un lado, el tema de la soledad no querida, que también es una cuestión que habéis abordado anteriormente,
sí,
pero se vincula con una política pública tecnológica, precisamente se llama Vínculos Barcelona, y precisamente lo que hace es formar a la gent gran con programas, con aplicaciones, para poder conectar con otras personas que tengan intereses afines, y a partir de allí luego quedar y conocerse en persona, ir haciendo redes y vínculos con, pues, para poder, no sé, compartir tiempo, espacio,
o sea,
actividades.
Estem parlant que justament o com a mínim a moltes persones ho veiem, no? Jo detecto al meu voltant que hi ha persones grans que els costa accedir a aquesta tecnologia, comprendre els conceptes, portar-la endavant, i el pla que tenim davant és la base és aquesta tecnologia que de vegades els costa. Per tant, abans hi hauria que fer alguna formació o alguna cosa així.
Sí. Sí, porque aquí lo que busca son esas dos cuestiones, ¿no? El que la gent gran también que forme parte y que no sea una, que no excluya, ¿no? La tecnología no las excluya de la sociedad.
Y sobre todo supongo que amb aquesta finalitat, que no es quedarse només en la virtualitat, sino també trobar-se cara a cara, mirar als ulls d'altres persones que poden oferir aquesta companyia desitjada, ¿no? El document parteix d'un diagnòstic precís sobre la realitat actual i presenta projectes demogràfiques per planificar les polítiques públiques més adequades davant dels reptes que es plantegen a mitjà i llarg termini. Alguna altra dada que ens puguis donar, Verónica?
Bueno, sobretot en el tema de...
Sí.
De la soledad, ¿no? Que aquí señala en esta estrategia.
Es que es clau, la soledad es
sí,
clau. Sí,
aquí en esta estrategia señalan como 3 de cada 10 personas grandes, mayores de 75 años, viven solos. Y bueno, también allí ver cuáles son los servicios que la ciudad puede dar. Pensemos, ¿no? En los espacios, si realmente están habilitados. Simplemente cuando vamos a una biblioteca, de hecho acaban de inaugurar una biblioteca en Barcelona, la Biblioteca García Márquez.
Sí, va a estar la alcaldesa allá, fent-lo, sí, sí.
Y si vamos, estos espacios culturales muchas veces tienen, pues, para niños, para adolescentes, para...
Sí.
Bueno, pero también en esa diversidad hace falta también visibilizar a la gent gran.
Y la gent gran es molt usuària de les biblioteques, ¿eh?
Quan
de cop paso per allà, dic, bueno, això és un club de lectura de gent gran,
sí,
moltes vegades. Sí, sí. Doncs, Verónica, hem fet aquesta repassada, aquesta passejada pel nostre Cihuatanejo, reflexionant sobre aquestes bones intencions, també sobre la situació de la gent gran, el moment actual, els reptes a què s'enfronten, les dificultats, els estereotips, i em resulta molt interessant, sobretot, de manera, fent aquesta continuïtat amb l'entrevista anterior, que ens ha ajudat, Verónica, a completar-la amb una mirada, doncs, cap a la societat més oberta. Moltes gràcies per la teva visita.
Moltes gràcies.
Jo surto d'aquesta secció sempre amb una relaxació. Després ve la Verónica i la Rosario i em revoluciona. Moltes gràcies, ens trobem d'aquí 15 dies, si Déu vol.
Fins la propera.
Una mica de publicitat i ens endinsem en el món de l'economia amb valors amb... Fins ara.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Has dit 3, Paula? Sempre diu 5. I ara em diu 3. No sé què li ha passat. S'ha despistat. Hem perdut 2 segons aquí. Ara ho ha dit bé la Paula. Ha dit 5. 5 en castellà, que sempre ho diu en català. Bueno, en fi, estàs irreconeixible avui, Paula. 5. Sinó tenir aquesta capacitat de també prendre dels demés. Jo ho faig constantment amb la Paula. Avui ens ha dit 3, 5 i 5. Veus com t'escolto, Paula? per marcar els talls.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Social i Socials, el CES. És dimarts, arriba l'alegria personificada. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Escolta, d'on vens? Que et veig carregada amb bosses, maleta, amb un botones a carino.
Acabo d'arribar de Madrid, que a l'Agència de Comunicació en Treballo teníem un esdeveniment i ja veus tu, AVE, Sants i cap a la ràdio, de veritat,
eh? S'està posant de moda això d'aterrar directament a la ràdio des de Sants, oi, Paula? És una cosa que s'està fent. Ara no m'estava escoltant i no sap de què parlo, però tu dic que sí.
Sí, ho tenim molt pràctic, eh?
Tu dic que sí. Escolta, per tant, a Madrid has gastat?
Sí, he gastat bastant, sí. Estaran contents, eh? Allà a la capital del que contents. He gastat, sí. Hotel, dinars, taxis...
I has trobat que els preus del consum estan
sí,
una mica alts?
Molt,
perquè, clar, el famós
molt.
IPC, eh? Com el tenim, l'IPC, Rosario?
Doncs mira, ara el mes de maig s'ha calculat en un 8,7%, 4 dècimes més que l'IPC del mes d'abril.
Ja veus.
La pujada de preus, segons l'índex avançat de l'Institut Nacional d'Estadística, és degut fonamentalment, ai, de veritat, i a més se'm queia la mascareta, quin desastre. Un moment, sisplau, que em poso això bé. Els preus dels carburants i dels aliments i begudes no alcohòliques. I si bé és preocupant la pujada de l'IPC, també ho és la pujada de 5 dècimes de la inflació subjacent, que es col·loca al 4,9. Avui vinc molt preparada, eh? La inflació subjacent és el mateix que l'IPC, però sense els components energètics i aliments no elaborats, que són valors molt volàtils.
Inflació subjacent, amics.
Sí, avui vinc amb un vocabulari...
Us regalem mel aquí a l'Economia en Valors. I per aquesta raó, amics i amigues, és que la gent que va al mercat per a posar el plat a la taula cada dia es queixa dels preus.
Sí, i una altra cosa, que no vull posar aigua al vi, però el preu del petroli ha pujat fins a 120 euros al barril.
Perquè es preveu
que hi haurà una manca de petroli en els països europeus. Això tot és que tenim manca de tot.
En fi, estarem ben atents i encara tenim un apunt internacional, Rosario.
Sí, perquè sembla que la unitat dels països membres de la Unió Europea es trenca davant el pla de tancar l'aixeta de petroli a Rússia a causa de l'oposició d'Hongria. Els oferiments que han fet a Hongria els països membres no han servit per res i Hongria manté l'embargament del petroli. També hi ha hagut desacord sobre les noves sancions a Moscou i els països bàltics que veuen un error que Alemanya i França mantinguin converses amb Vladimir Putin.
I a més, avui crec que vols acabar aquesta part de les notícies, de seguida saludarem la nostra convidada d'avui, amb una notícia curiosa que sempre ens ve molt de gust.
Ai, sí, ara últimament hem entrat aquestes notícies. A mi també m'agrada. Mira, no sé si sabies que el nombre de bitllets de 500 euros en circulació continua caient i s'aproxima a mínims històrics. El passat mes d'abril es va situar en 13,9 milions, aproximant-se al nivell més baix registrat, que va ser just fa una mica més de 20 anys. Al gener de 2002, tu encara no havies nascut, quan l'euro va començar a entrar en circulació i la xifra era de 12,7 milions.
Jo el 2002 tenia 22 tacos, ja.
No, home, no ho diguis, carinyer.
Sí,
no
fa molt, fa 20 anys.
Que tothom pensava que
fa 20
que no.
anys que tinc 20 anys.
Oi, mira, m'agrada, pots cantar una cançó. Anys.
Doncs aquesta dada em resulta estranya perquè jo sempre vaig amb un parell de bitllets de 500 euros a la butxaca.
Sí, ja ho sé.
Allò, per imprevistos, eh?
I alguna vegada se t'ha caigut i no li has donat ni importància.
No, perquè no val la pena, perquè estic la cadera, saps?
Ja, saps, ja i no et parlant. Compensa això,
i dic,
no compensa.
Calla, que es quedi allà, ja. Doncs escolta, molt cookies i senyora, saps quin color també és molt... Bueno, el color
sí,
dels
és que
bitllets.
No he parlat, és que a mi el color aquest roset m'agrada molt, per això també porto bitllets d'aquests.
És molt cookie aquest
molt
color.
Cookie,
saps quin color també és molt maco?
Quin?
És dels oceans.
Sí, totalment.
I justament per parlar dels oceans, que ve lligat tot sense forçar la màquina, sobretot de com estalviar plàstics que acabin en les seves aigües, avui parlarem amb la nostra convidada d'avui, que ja ens acompanya. Sona la falca dels Amics de la Caixa i la saludem.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Doncs seguim endavant aquí a l'Economia amb Valors, això és Camins, això és Ràdio Estel. I el proper 8 de juny celebrarem el Dia Mundial dels Oceans, per recordar el paper essencial que aquests juguen a la nostra vida diària. Recordem que el número 14 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU és conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins, i que la cura dels oceans afecta en el medi ambient i en erradicar la gana al món, que són altres objectius de les Nacions Unides. Què més ens pots explicar, Rosario?
Doncs que als mars i als oceans hi ha nombrosos problemes com la sobrepesca, el transport marítim contaminant i també els plàstics. I és que no sé si sabies, Rafa, que en aquests moments hi ha 30 milions de tones de residus plàstics als nostres mars i oceans, segons dades de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, l'OCDE. Donat que entre el 60 i el 80% dels residus submarins són plàstics. Com podem evitar el plàstic? Doncs no comprant-lo, perquè no se n'hagi de fabricar més, ja que tan sols es recicla el 9% dels plàstics que es produeixen al món.
Doncs no sé com està el pati, però...
Fatal. Plàstics, és desolador.
Plàstics jo veig per tot arreu. Ara han tret les canyetes aquelles per...
Sí.
Ara és tot de cartró, és com de cartró. Doncs precisament per parlar de com estalviar plàstic i estalviar aigua potable, que també és un bescàs, avui hem convidat la Claire López Wright, que és directora general de Brita Espanya i Portugal. Claire, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal?
Encantada d'estar amb vosaltres. Molt bé, gràcies.
No vull ser indiscret, però la Claire ha passat per damunt d'un cable, com
sí,
si fos Nadia Comaneci,
sí.
Fa un segon en una tombarella meravellosa que bé, és digna de Logic, és el que estic fent. Doncs vinga, posem fil a l'agulla, parlem de dades que m'han impactat molt, com que només el 9% dels plàstics que es produeixen al món es reciclen. Només el 9%, ens ho deia la Rosario ara mateix. En el cas del sector de Brita, de l'aigua potable, són conscients de la importància de no comprar aigua embotellada?
Doncs bueno, jo ben bé diria que encara no som conscients. Aquesta dada que et donaven abans, aquest 9% de plàstics, diries, i què es fa amb la resta de plàstic?
Clar, sí.
Doncs un 12% s'incinera i la resta acaba sent residus que acaben al medi ambient. És així de trist, i això ho va calcular Greenpeace, i realment és una dada que és bastant dramàtica, no? Això ho veiem, perquè, com deies abans, veiem plàstics una mica a tot arreu, no? Els veiem a la cuina, els veiem al carrer, els veiem a les escombraries, els veiem a la platja, els veiem a la muntanya, i tot aquest plàstic que genera, al final, és un plàstic que està al medi ambient i que hem d'intentar, amb la mesura possible, evitar, prevenir.
I Claire, escolta, i quina és l'alternativa?
Doncs clarament, abans parlàvem, no?, que s'ha de prevenir, és a dir, no utilitzar el plàstic. Per tant, hem de pensar maneres com no fer servir plàstic. En el cas de Brita, nosaltres fem servir les ampolles o fem servir el que serien les gerres Brita i aprofitem el que seria l'aigua de l'aixeta. Uns esforços que fa, que tenim actualment a Catalunya, com pot ser Aigües de Barcelona, que ens està facilitant l'aigua a casa nostra, i aquesta aigua el que hem de fer és aprofitar, no?, aquests residus. Per tant, jo el que animo és que la gent es plantegi un canvi, es plantegi realment passar-se a l'aigua filtrada o bé passar-se directament a l'aigua de l'aixeta. Comentàvem abans, no?, que la gent té aquestes glàndules gustatives i segurament...
Sí, és una cosa que la gent ja té.
Sí, sí, tothom té. I sabies que la glàndula gustativa és com lo que seria la huella
la huella dactilar,
sí, exacte. És única.
És única, tant, cadascú tenim una...
Cadascú té
no
una.
No estàndard,
Sí, sí, i per tant, el que tu et sembla una aigua, diguem, que a tu et pot agradar l'aigua d'aixeta.
Sí.
A mi potser m'agrada una aigua menys mineral o més mineral, no? I nosaltres, a Brita, el que fem és ajudar a que la gent pugui aprofitar un recurs que té, que és l'aigua de l'aixeta.
Sí, perquè recordem, que és aquesta dada a mi també em va impactar, que per cada ampolla embotellada de 1,5 litres, de 1 litre i mig, es desaprofiten 5 litres, i que el seu trasllat en transport suposa també contaminar el medi ambient. O sigui, que per això... En fi, hem de ser com menys reticents a veure aigua de l'aixeta.
Jo veig aigua de l'aixeta,
Fantàstic, sí, és que tu et fas molt bé els deures.
No,
tinc molt ben
de casualitat, ensenyar. Però en aquest cas encertem, sí.
Sí. Però perquè el que noti aquesta, la calç o el clor que hi ha a l'aigua, el que fem nosaltres, a Brita, és en retirem aquests elements i mantenim els minerals, perquè realment necessitem els minerals que hi ha a l'aigua. Quan parlem de l'aigua menys mineralitzada, potser és bo, potser és dolent, però nosaltres, com a ser humans, necessitem aquests minerals. Per tant, jo sempre animo a la gent, com fas tu, a beure aigua de l'aixeta. És el millor que podem fer.
A mi m'agrada. Jo soc molt de beure aigua, és com un fetitxe que tinc, l'aigua fresca, m'encanta.
Quan treballes a la ràdio necessites aigua, també.
També necessito aigua. Tenim aquí les màquines i tal, ja estem veient amb els vostres gots de cartró, que l'estem consumint. Però una pregunta, Brita, quin sistema utilitza per treure aquests elements que, diguem-ne, no voleu i conservar els minerals? Com ho feu?
Sí, si obres un filtre de Brita, dintre hi ha el carbó actiu, que el carbó actiu el que fa, a través d'un intercanviador de ions, és buscar el clor i busca la calç i l'emmagatzema dintre del carbó actiu. Si tu mires un per telescopi el carbó actiu, és com si fos una muntanya amb moltes muntanyetes, no? Llavors, en aquests foradets es va acumulant el clor i la calç. Un cop això està ple, que es diu que s'està saturat, llavors el que es fa és canviar el filtre i torna a començar. Per tant, l'intercanviador intercanvia, diguem, aquests minerals perquè tu puguis mantenir altres minerals que són necessaris pel cos.
Doncs molt ben explicat. Teniu dades de quants plàstics d'ampolles d'aigua es poden estalviar a l'any en una família, prototipus de 4 persones? Que no sé per què aquest prototipus és l'estàndard.
Per la natalitat, que no és gaire bona.
Suposo que sí. Teniu aquestes dades d'aquest estalvi? Com podria ser?
Doncs sí, nosaltres un filtre de Brita, de la gerra Brita, estalvia 67 ampolles de plàstic. Això què vol dir? De litre i mig. Això què vol dir? Que per una família de 4, com comentaves abans, que més o menys calculem que consumeix uns 2.200 litres a casa, a l'any, podria arribar a estalviar 1.500 ampolles de plàstic, que traduït a quilos són 50 quilos de plàstic. O sigui, tu imagina't realment el bé que podem fer al medi ambient si bevem aigua de l'aixeta, com era el teu cas, o si fem servir productes Brita.
I que a més ho diem en aquest programa, un petit gest, mica en mica s'omple la pica i cada gra de sorra compta i totes aquestes coses, cal tenir aquesta visió. Rosario.
És que la Clara és ambaixadora de sostenibilitat a Brita, que a mi aquest nom d'ambaixadora m'encanta. Què t'ha portat a tenir aquesta consciència mediambiental? És que m'agrada molt aquest càrrec que tens, a part de, per suposat, del teu oficial m'agrada això. Què t'ha portat a tu a aquesta consciència mediambiental?
Bé, jo vaig tenir la gran sort de viure a Holanda a l'any 2000 i a Holanda en aquesta època ja es reciclava. Però d'una manera,
van avançats, els holandesos
bastant,
sempre...
Bastant. I és una oportunitat per aprendre, per agafar idees, no? Uh-huh. I la primera setmana que estava ja instal·lada a casa, vaig anar a tirar les escombraries i, clar, hi havia tants cubells, evidentment, no em vaig equivocar. Em vaig equivocar i vaig el que no tocava.
Exacte.
I què va passar? Doncs el dia següent em va arribar una multa a casa.
Què dius?
El dia següent. O sigui, jo vaig quedar, que he fet malament? Doncs no vaig saber reciclar. Llavors, l'home de les escombraries em va donar un paper i em va explicar on tenia que posar cada un dels elements. I vaig descobrir lo fàcil que és quan un t'explica, i bàsicament hi ha quatre cubells, a cada cubell tenia cada un dels elements. Mm-hmm. I t'acostumes. Els canvis costen al principi, no? Sí. Fer un canvi d'aquests costa. Però un cop el fas, és un automatisme. Mai se m'acudirà tirar un vidre on tinc les coses de plàstic, mm-hmm, o on tinc el menjar. No? Tenim unes escombraries més petites per menjar i més grans per plàstic. Doncs tot això és el que hem d'aconseguir, no? Inspirar la gent a que faci aquests petits canvis, perquè aquests canvis seran el que en el dia de demà, però no dir demà en el 2025, que també, sinó ja demà. Podem tenir un planeta més sa.
Jo dic una cosa, de vegades, perquè em fixo, no?, els centres comercials, per exemple, que hi ha aquestes papereres que tenen, no?, tenen aquests espais per diferents, cartró, plàstic, no sé què, i jo sempre veig coses canviades allà, la gent no es fixa massa en aquestes coses, per tant, una ambaixadora com tu, que avui ens ho recorda, doncs jo crec que és molt adient. També hem de dir que Brita col·labora amb l'organització benèfica Whale and Dolphin Conservation per preservar la vida de dofins i balenes, ja que aquestes són fonamentals per pal·liar el canvi climàtic. Per què són tan fonamentals? Hi ha un titular perquè se'ns acaba el temps.
Realment sí. Sabies que les balenes són com els arbres, acumulen emissions de CO2, igual que els arbres.
Les balenes són com
els arbres. Les balenes acumulen emissions de CO2. I el bo és que una balena pot acumular 30 tones de CO2 en un any i un arbre en acumula 20.
Per tant, avui, Rafa.
Una balena equival a 30.000 arbres. Salvem una balena, salvem 30.000 arbres. Per tant, nosaltres ens hem volgut afegir a aquesta ONG perquè hem pensat que realment poder salvar balenes ens ajuda a reduir les emissions.
Doncs és que magnífic, Claire. Sí, Claire López Wright. Per cert, d'on ets? Perquè aquest nom m'ha fascinat.
Soc catalana, però la meva mare és anglesa.
Pues enhorabona, perquè és que tens un nom, vamos, meravellós. Claire López Wright és la directora general de Brita Espanya i Portugal, ambaixadora de sostenibilitat de Brita. Moltes gràcies per la teva visita, enhorabona per la tasca que realitzeu des d'aquesta empresa Brita al nostre país i també arreu del món perquè puguem estalviar plàstics, que ja veiem que és molt important. Gràcies, Claire.
A vosaltres.
I Rosario, gràcies també a tu. Dimarts vinent més Rosario, però no marxis, que ens ajudes a recollir.
Clar que sí.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
El momento de la verdad, como cara de kit. Mercè Mondelo, bona vesprada.
Bona vesprada. Bé, Rafa, bé parada.
Gràcies,
gràcies.
Meriscudíssim, els aplàstics. Vinga, els aplàstics, ja els tinc tot barrejat al cap.
Avui t'has apuntat el nom al braç i veig que no pares de mirar-lo,
Vaig buscant alternatives. Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, Camins Estel...
Preguntàvem què és el que més valoreu de la gent gran.
Sí, que ha dit
la
parròquia.
Mira, ni la saviesa, ni la moral, ni la riquesa de la fe. El que valoren és l'experiència.
L'experiència. Doncs aquesta és la resposta de la nostra parròquia. Gràcies, Mercè Mondelo.
Sí!
Eureka. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol que ara conclou de camins amb l'equip en plena pujada setmanal, amb un home que podria ingressar a la policia muntada del Canadà amb un gorret d'aquells i els bombatxos, Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la professional amb més paciència del món, Mercè Mondelo, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat... Una Paula Moreno que avui està de celebració a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida us actualitzem les notícies amb l'equip d'informatius de la nit. El Pulitzer Nois està a tocar. Salutació especial per qui escolteu a la repetició de les 6 del matí. Som els teloneros de Pol Marçà. I vosaltres, que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu. I demà ho tornarem a fer. Què farem, Mercè?
Camins!
Què farem, Rosario? Camins. Bona ràdio!
Camins!
Avui m'has dit camins. Què farem, Claire? Què farem demà?
Camins!
Molt bé! La Claire en seguida s'afegeix al carro. Doncs bona nit, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.